Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge, ja dia 19 de gener. Són ara mateix les 12 i 2 minuts. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Avui al magazín esportiu dels diumenges al migdia farem un repàs, com sempre, algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem dels partits que s'han de disputar, la prèvia dels partits que s'han de disputar avui diumenge a la primera i a la segona divisió espanyola, també al futbol de casa nostra, i per acabar anirem ja i acabarem descobrint una nova llegenda del futbol, més històries futbolístiques amb la llave de Petón. És el que ens espera, juntament amb bona música, per anar amenitzant aquest migdia. Des de les 12 fins a la 1, que estarem amb tots vosaltres, amb la barreja perfecta, penso jo, esports i música. Aquí a La Graderia, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Com sempre, hem de començar ja amb el nostre programa i ho fem amb el número 1 de la setmana, el que ha estat el número 1 de la setmana als 40 principals, el tema de Pitbull i de Queixa. Timber, l'escoltem a continuació aquí a La Graderia.
Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Remember, I'll be the one you won't forget. Face down, booty up, Timber. That's the way we like the world, Timber. I'm sick of the
party ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, ordering another round. Homie, we about to clown. Wow, this is about to go down.
We gon' party round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your body round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down.
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember.
I després de repassar el que ha estat el número 1 de la llista dels 40 principals aquesta setmana, una mica de música, nosaltres ja comencem amb el repàs d'algunes de les notícies més destacades que ens deixa el món de l'esport aquesta setmana. I hem de començar parlant de Leo Messi, que ha estat el màxim golejador en Lliga del darrer any 2013, segons la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol. Amb 46 gols, supera Cristiano Ronaldo, autor de 34 gols, amb la samarreta del Real Madrid. I tal com dèiem, la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol ha publicat la llista dels màxims golejadors de les lligues mundials de màxim nivell, una llista que lidera Lionel Messi per davant de Cristiano Ronaldo. Messi ha aconseguit 46 gols en Lliga i Cristiano 34, xifres inferiors al 2012, quan l'argentí en va fer 50 i el portuguès 46. El premi es decideix entre els jugadors que han participat en les 60 lligues més fortes del món. En aquesta llista hi trobem noms com, per exemple, de Zlatan Ibrahimovic, que amb el Paris Saint-Germain ha aconseguit 30, Edison Cavani, amb el Nàpols i juntament també amb el PSG, 29, Radamel Falcao, amb Atlético de Madrid i Mónaco, 28, Robin Van Persie, Álvaro Negredo, i un llarg, etcètera, d'altres jugadors. I seguim avançant amb més notícies, i és que Marc Bartra renova fins a la temporada 2017 amb el Futbol Club Barcelona. Així doncs, el Barça i Marc Bartra han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte fins al 30 de juny del 2017. El central, que el passat dimecres complia 23 anys i acabava contracte aquest proper mes de juny, va fer, doncs, aquest regal, un bon regal, sens dubte, el dia del seu aniversari, firmava la seva renovació. Recordin que, en cas de que no hagués renovat, podia negociar amb qualsevol altre equip a partir del dia 1 de gener. La clàusula de rescisió del central de Sant Jaume dels Domenys és ara de 25 milions d'euros. Durant els propers dies, Bartra signarà aquesta renovació. No ha estat una negociació fàcil, això sí, ja que fa molts mesos que club i jugador estaven parlant. El següent futbolista que ha de renovar amb el conjunt blaugrana s'espera que sigui Martín Montoya. I bona notícia, perquè el Múrcia ha presentat aquest dimecres a Pete Michael, exalé del Barça. Estem parlant de bàsquet. I és que el jugador, segons ha declarat, diu està físicament fet un animal i ha signat un contracte d'un mes. L'objectiu del nord-americà, que les últimes setmanes s'ha posat en forma a Badalona, és fer-se un lloc en un equip de l'Eurolliga. El primer equip que em va trucar i es va preocupar per mi va ser l'UCAM Múrcia. Ha recordat Pete Michael, que lliurarà, volíem dir lluirà, el dorsal número 33. Aquesta és una oportunitat molt especial per a mi, ha afegit també el jugador de bàsquet. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies que ens deixa la setmana. Nosaltres seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge amb més música i de seguida hi tornem amb algunes notícies més que us tenim preparades.
Final empezará. Cadena SER. Número 1 en esport.
Seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. Moment de seguir avançant amb algunes de les notícies que ens deixa aquesta setmana en quant al món de l'esport. I és que Pirelli subministrarà els pneumàtics per a la Fórmula 1 durant 3 anys més. La Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, i Pirelli han arribat d'aquesta manera a un acord per a la renovació del qual la companyia italiana seguirà com a proveïdora única de pneumàtics per a la Fórmula 1 durant 3 anys més, a partir de la propera temporada 2014. En un comunicat de premsa conjunt, les dues entitats han informat de l'acord després de la decisió del World Motorsport Council, organisme executor de la FIA, de confirmar a l'empresa italiana com a proveïdora única de pneumàtics per al campionat de Fórmula 1. La Federació i Pirelli, en col·laboració amb els equips, han treballat junts per a millorar la seguretat i el rendiment del campionat de Fórmula 1, recorda el comunicat. Per aquest propòsit, es van introduir canvis importants en el reglament esportiu de la FIA relatius a les proves de pneumàtics, la qual cosa permetrà a Pirelli continuar el seu compromís de proveïdor exclusiu de pneumàtics d'una manera rendible, en interès de totes les parts interessades, continua aquest comunicat. Per tant, Pirelli continuarà com a encarregada de supervisar les característiques dels pneumàtics i de gestionar tots els aspectes en el desenvolupament d'aquests, en col·laboració amb la FIA i els respectius equips. Les noves normes introduïdes per la FIA per a la temporada 2014 preveuen que un dels 12 dies de prova col·lectives d'equip en pretemporada es dediquin exclusivament als pneumàtics de pluja i que en cada un dels 8 dies de proves durant la temporada, per la qual almenys un equip, fins a un màxim de 2, se centri en les proves de pneumàtics juntament amb els tècnics de Pirelli. I seguim avançant perquè encara amb el món de la Fórmula 1, Ferrari demana als aficionats que triïn el nom del cotxe per al 2014. Els seguidors poden votar a través de la web de l'escuderia italiana pel nom que prefereixen. I és que Ferrari encara no sap com es dirà el monoplaça amb el que l'asturià Fernando Alonso i el finlandès Kimi Raikkonen lluitaran pel Mundial de Fórmula 1 del 2014. Els italians han publicat una enquesta a la seva pàgina web perquè els aficionats puguin triar el nom que més els agradi. F14... F14 Maranello, F14 Scuderia, F166 Turbo i F616 són les opcions que es poden triar. De moment, F14T és l'opció guanyadora, seguida de F166 Turbo. De moment, així estan aquestes votacions. Encara la gent i els aficionats poden anar votant. I per acabar, Bankia confirma que ha rebut diverses ofertes per a comprar el València Club de Futbol. L'entitat no ha detallat ni el nombre ni la titularitat de les propostes. I és que Bankia ha confirmat aquest dimecres que ha rebut diverses ofertes en el procés de recerca d'inversors per aconseguir una solució global a la situació econòmica del València Club de Futbol. L'entitat no ha confirmat ni el nombre ni tampoc la titularitat de les propostes. Després d'una primera revisió de les ofertes rebudes, que s'han ajustat a les condicions plantejades per part de l'assessor de Bankia, sobre un període per fer una anàlisi que permeti seleccionar les millors i iniciar també un procés de recepció d'ofertes vinculants. El termini per rebre ofertes va finalitzar aquesta setmana a les 2 del migdia, però de moment Tot i que sembla ser que hi ha un inversor asiàtic, com és el cas de Peter Lin, que podria fer-se amb el València, no ha acabat de prosperar. Veurem com es desenvolupa en els propers dies i en les properes hores aquesta compra del València. Bé, doncs, i fins aquí el repàs a les notícies més destacades d'aquesta setmana. Fem una pausa amb més música de la bona aquí a la graderia. Seguim avançant amb més cançons, com per exemple Malú i James Blunt, que ens acompanyen de seguida. I tornem altre cop perquè tenim de fer un repàs als partits de futbol de la primera i la segona divisió que s'han de disputar avui diumenge. De seguida en parlem.
Muriendo por volver a estar conmigo. Darte cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más. Por nada, no te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste.
And I've been looking at the stars for a long, long I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through.
i seguim avançant amb la graderia. Moment de fer un repàs a l'agenda esportiva al futbol professional, a la primera i la segona divisió, tots els partits que es disputen aquesta tarda, també alguns que ja s'han començat a les 12 del migdia, que estan ja passada la mitja hora de partit, igual que portem mitja hora passada de programa ja, estem a la meitat, a l'equador del programa de la graderia d'aquest diumenge, dia 19 de gener. Bé, doncs comencem parlant del futbol de la primera divisió. A la primera divisió, ahir dissabte i el divendres ja es van disputar alguns partits, entre ells, per exemple, ha jugat el València el divendres contra el Màlaga, el Madrid ho va fer per la tarda al camp del Betis, i avui diumenge, dia 19, doncs és el torn del partit entre el Getafe i la Real Societat, un partit que ha començat, com dèiem, a les 12 del migdia, i aquesta tarda es juguen més encontres. A les 5, el Villarreal-Almeria, a les 7, Llevant-Barça, al Ciutat de València, i a les 9 de la nit, gran partit, Atlético de Madrid-Sevilla. De cara a demà dilluns, dia 20, a les 10, es juga l'Atlètic de Bilbao-Valladolid. Anem ja a la segona divisió. Ahir també ja es van disputar alguns partits. Va jugar, per exemple, ahir el Girona. I l'altre representant català juga avui. A les 12 del migdia ha jugat i ha començat el partit a Riazor entre el Deportivo de la Coruña i Las Palmas. A les 5 de la tarda es juga el Barça B Mirandés i el Mallorca Sabadell. També a les 5 es disputa l'Eibar Jaén i el Numancia Lugo. A les 6 i quart, Saragossa Hèrcules i a les 9 de la nit tanca la jornada número 22 de la Liga Adelante, la segona divisió espanyola, el Ponferradina Córdoba. Això en quant al futbol professional, primera i segona divisió. De seguida hi tornem amb el repàs al futbol territorial, al futbol de casa nostra, amb tota la jornada que s'ha de disputar aquest diumenge.
Quiero cubrir tu cuerpo entero. SER. Número 1 en esport.
Doncs ens queden 20 minuts de programa encara de la graderia d'aquest diumenge, dia 19 de gener. Estem escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. És el moment ara ja de donar pas al futbol de casa nostra, al futbol territorial. Abans, però, si em permetran, una petita excepció. Anem a la tercera divisió. Això ja no és territorial, sinó que és una cosa més semiprofessional. Tercera divisió, jornada número 21, en aquest grup cinquè, on aquí tenim a l'Ascó, un Ascó que juga aquesta tarda contra el Palamós. Anem a repassar els partits que tenim pendents per avui diumenge. Ahir ja se'n va disputar un, el partit entre el Figueres i la Rapitenca. Avui diumenge es completa la resta de la jornada. A les 12, Montañesa Sant Feliuenc. A les 11:45, Gramenet Milan Vilassa de Mar. Aquests ja estan en joc. Rubí Vilafranca a les 12. A les 5 de la tarda, l'Ascó juga a casa al Municipal davant del Palamós. Un Ascó que, habitualment, quan juga a casa ho fa a les 12 del migdia, però coincidint amb la festa major d'hivern de Sant Antoni, aquest cap de setmana s'ha posposat el partit unes hores més tard, de cara a la tarda, a les 5. A més, un Ascó que ja sap el seu rival en els emparellaments de la sisena eliminatòria de la segona fase de la Copa Catalunya. Se les veurà contra el Sabadell. Tindrem un Ascó-Sabadell en aquesta ronda de la Copa Catalunya. D'altra banda, el Figueres se les veurà amb el Girona. I és que el dijous al matí es va celebrar una reunió entre els responsables dels clubs que disputaven aquesta sisena eliminatòria, Ascó, Figueres, Sabadell i Girona, i durant aquesta trobada doncs, es va estipular que els encreuaments anirien definits per proximitat i per categoria. Així doncs, l'Ascó s'enfrontarà al Sabadell i el Figueres al Girona, sent l'equip local en, bueno, o més ben dit, sent el local l'equip de categoria inferior. Per tant, l'Ascó jugarà com a local, també ho farà el Figueres. Recordin, a partit únic, qui guanyi és classificat per a la següent ronda. La data es disputarà doncs entre el 4 i el 5 de març. Està encara per definir, però la data serà aquesta. El dimarts dia 4 o el dimecres dia 5 de març es disputaran aquests partits, partit únic, depenent també de les dates dels partits dels equips de segona divisió A, com és el cas de Sabadell i Figueres. Properament també es confirmarà el dia i l'hora, però bé, que està establert que estarà entre el 4 o el 5 de març, i queda doncs pendent també l'hora del partit, serà per la tarda, òbviament, a partir de les 7, molt probablement seria el partit aquest, podria ser de 7, 7 i mitja, 8... Ho anirem desvetllant en els propers dies, ho anirem descobrint. Recordin que els equips que es classifiquin passaran a jugar el que seran ja les semifinals de la Copa Catalunya contra els equips ja de primera divisió. Per tant, el Barça i l'Espanyol esperen ja semifinals a Ascó, Figueres, Sabadell i Girona. Dos d'aquests quatre passaran a les semifinals per a veure-les contra el Barça i l'Espanyol. Sens dubte, un Ascó i un Figueres que han arribat ben lluny en aquesta Copa Catalunya, tots dos procedents de la tercera divisió. Bé, doncs dit això, l'Ascó s'ha de centrar ja en Lliga per a doncs, fer un bon paper aquesta tarda contra el Palamós davant de la seva afició, i a més, un Ascó que ve de perdre al camp del Vilafranca la setmana passada per 2-1, i un Ascó que també està de celebració perquè precisament el passat divendres Miguel Rubio va rebre el premi de l'entrenador després d'aconseguir la fita d'aconseguir l'ascens amb l'Ascó a la tercera divisió, sent, a més, com a campió del grup segon de la primera catalana i guanyant el campionat aquell de Catalunya, aquell partit que es va fer contra el Cerdanyola, dels dos campions dels grups de la primera catalana. Per tant, enhorabona també des d'aquí a Miguel Ángel Rubio, l'entrenador del Futbol Club Ascó. Però tenim més partits. A les 12 del migdia ha començat l'encontre entre la Pobla de Mafumet i el Terrassa. A les 4, Manlleu-Masnou. A les 12, Cerdanyola del Vallès contra el Cornellà. També des de les 12 està anant el partit entre l'Europa i el Sant Boià, l'Europa líder. I a les 12 també ha començat el Castelldefels-Gavà. Partits importants que tenim també per aquesta jornada número 21, segona jornada ja de la segona volta del campionat de Lliga a la tercera divisió. Seguim avançant amb més partits. Anem ja al futbol territorial, segona catalana, grup 6è, jornada número 17. Amb el Perelló Valls a les 4. La Cava Roqueteng a les 4 i mitja. A les 12, Cambrils La Canonja. A les 4 i mitja, Alcanà El Morell. A les 4, Jesús Catalonia Tortosa. Bon derbi també. I a les 4 de la tarda, Vilaseca Gandesa. Un Gandesa que va començar de la millor manera possible el 2014, amb golejada davant del Perelló per 4-1. Veurem si continua aquesta ratxa. Recordin que el conjunt de la Terra Alta està a només 2 punts de la segona plaça, que de moment ostenta el Morell. Ahir ja es van disputar 2 partits. Van ser el Redis Roda de Barà, la Selva del Camp Remolins Vítem i el Calafell Ampolla. Deixem ja la segona catalana, anem cap a la tercera, grup primer, jornada número 17. A les 3 i quart es juga el Vilalba Aldeana. A les 4, la Sénia Flix. També a les 4, Batea Santa Bàrbara. I a les 5, Olímpic de Móra d'Ebre Alcanà B. Un Olímpic de Móra d'Ebre que ha de retrobar-se, sigui com sigui, amb la victòria. I a més contra un rival perillós, un Alcanà que està en zona de descens, però que fa les darreres jornades ha pogut esgarrapar alguns punts i escalar algunes posicions fins al punt de tenir opcions encara de lluitar per la permanència quan ja feia unes jornades se'l donava per mort. Per tant, compta amb l'Alcanà i un Olímpic que després de perdre contra el Flix, després de perdre contra també el Santa Bàrbara la jornada anterior, ha de guanyar sigui com sigui a casa davant de l'Alcanà per allunyar-se també de rebot d'aquestes posicions baixes de la classificació. Ahir es va jugar 2 partits importants, el Móra Nova Corbera i l'Horta de Sant Joan Pinella. Aquesta nit, a partir de les 10 a dins l'estadi, en coneixereu tots els detalls. Però també es juguen 3 partits més aquesta tarda. A les 4, Ametlla de Mar del Tebre, també a les 4, Ulldecona Remolins Vítem i a les 4 menys quart, el Camarles Sant Jaume d'Enveja. Al grup segon, cal destacar que el Falset ja va jugar ahir a la tarda contra el Salou. Aquesta nit coneixeran tots els detalls. I per avui completen la jornada l'Hospitalet de l'Infant Racing Club Futbol Bonavista. També a les 4 i mitja, l'Ambra de Reus Salauris Futbol Club. També a les 4 i mitja, el Cove Vilaseca B. I a les 5, i a les 12, volíem dir, a les 12 del migdia, ha començat el partit entre el Sant Pere i Sant Pau i les Borges del Camp, un partit que està ja al descans. Anem a la quarta catalana, grup 20, jornada número 17. Només es juguen 3 partits aquesta tarda. Tenim el Bot La Galera a les 4, també a les 4 el derbi, pot ser un dels partits d'aquesta jornada al grup 20 de la quarta, que és el Benissanet Escobé, tots 2 pobles en plenes festes de Sant Antoni. Veurem qui s'endú el derbi. I a 3:15 es juga el Godall Arnes, un Godall que està imparable, veurem si l'Arnes pot fer-hi alguna cosa. I de cara al grup 24, cal destacar que el Porrera juga aquesta tarda a les 4 a casa contra l'Almoster en busca de la primera victòria de la temporada. I destacar també en futbol sala que normalment els partits sempre es disputen en dissabte, no els podem acabar de repassar mai aquí a la graderia, però avui sí que ho podrem fer perquè a la 1 del migdia, és a dir, d'aquí un quart d'hora aproximadament, comença el partit entre el Platense Segur de Calafell i el Móra d'Ebre. Un partit corresponent a la jornada número 12 de la primera divisió. Bé, doncs, fins aquí arriba el repàs a l'agenda esportiva del futbol de casa nostra per aquesta tarda del diumenge. Fem una petita pausa per escoltar bona música, com no, aquí a la graderia, i arribem ja a la part final amb la llave de Petón.
SER. Número 1 en esport.
Part final ja de la graderia d'aquest diumenge. Com sempre, hem de posar el punt final amb la llave de Petón, que ens explicarà una bonica història del futbol. Avui la llave de Petón, en aquesta ocasió, ens deleitarà amb la història de com va néixer el primer mànager general de la història del futbol.
Hi ha una història que és verdad, parte de algo que podria ser una bobada, i és el éxito de un entrenador un año. En Huddersfield, un genio que se llamava Herbert Chapman. Lo que sucede es que ese hombre, en ese equipo del Huddersfield Town de Inglaterra, lo consigue dos veces más consecutivas. Y luego pasa al Arsenal. Y vuelve a ser campeón tres años también. Ese hombre empieza a absorber tanto poder que cambia primero el sistema de juego. Se acababa de implantar el fuera de juego, fijaos, 1925. Y entonces retira al medio centro, lo coloca entre los dos defensas que había y ya juega con tres. Abre a los interiores, los coloca en el extremo y con un delantero centro deja que los extremos hagan gol también. Cambia el fútbol, pero lo cambia de tal modo que cambia las camisetas porque pone la numeración, que no existía. La luz artificial, los primeros partidos. Los balones de colores, para que se vean en cualquier circunstancia. Sugiere algo tan impresionante como materiales sintéticos, el césped artificial, mucho antes de que eso fuera un hecho. Ese genio también colocó las primeras calefacciones debajo del césped. Y lo más importante, lo que Mourinho hubiera hecho. Un día su equipo, que vestía de rojo, porque el Arsenal llevaba sus camisetas como un regalo del Nottingham Forest, coloradas enteramente, se enfrentaba al Liverpool. Y decidió que su equipo se iba a poner mangas blancas. Y a partir de esa fecha, el cambio de uniformidad que él exigió, que él ordenó, ha sido tan distintivo para el Arsenal, que son mucho más importantes las mangas blancas que el resto de la uniformidad. Estaba tan metido en el mundo del Arsenal, mandaba tanto que él mismo decidió su sustituto y apartarse, pero no del club, solo de esa dirección absoluta. Y como cada hombre tiene su muerte exacta, una noche yendo al norte de Inglaterra, partido de esos de atardecida, con muchísimo frío, viendo a un juvenil que le interesaba muchísimo para su Arsenal, Herbert Chapman, todavía joven, cogió una pulmonía y murió. Esperemos que Mourinho tenga tanto poder como Herbert Chapman, pero nunca se vaya a ver a un juvenil al norte de Inglaterra.
Toma. És la història de Petón, eh? La llave de Petón, que ens ha explicat avui a la graderia per a posar ja el punt i final al nostre programa d'aquest diumenge. I nosaltres ho hem de deixar aquí. Recordin que aquesta nit dins l'estadi tindran tots els detalls del futbol a casa nostra. Amb aquesta bona història doncs, del futbol, posem el punt i final al programa d'aquest diumenge 19 de gener. Recordin, com dèiem, aquesta nit tenen una cita amb dins l'estadi, com sempre, a partir de les 10 de la nit, amb tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu de les nostres comarques. No s'ho perdin. Gràcies, com sempre, per la seva companyia i recordin que el proper diumenge, a les 12 del migdia, ens tornem a escoltar aquí, a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al magazín dels esports del diumenge al migdia. Recordin que es poden escoltar a través d'internet, també, eh? No només al 87.6 de la FM, sinó també per internet, a la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia i fins la propera setmana. Adeu!
l'estadi. Tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Esplèndids els dos protagonistes. Us convido...